Avui tenim amb nosaltres el periodista santcugatenc Miquel Urmeneta, que està fent una tesi doctoral sobre la postveritat, les fake news i l'espiral del silenci. Hola, Miquel, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bona tarda, Sara.
Com li explicaries tu a la teva tieta què vol dir que estem a l'era de la postveritat?
Doncs jo a la meva tieta el que li diria és que no s'amoïni gaire. És a dir, això de la postveritat no deixa de ser una narrativa dels mitjans, en el fons. És veritat que l'opinió pública no funciona molt bé. Tampoc ha funcionat bé, pel que jo veig, pel que he estudiat, diguéssim, no? Pel que la gent que ho ha estudiat més i ho ha investigat més diuen, mai no ha funcionat molt bé. I, per tant, doncs, ara ens trobem a una situació nova, però que, tot i que passen coses greus, tampoc ens alarmem. Vull dir que intentem, mirem de posar-hi solució. No sé si això és prou explicació per la meva tieta. Tu què diries? La meva tieta es quedaria contenta o no?
Bé, potser et preguntaria què són això de les notícies falses i si, a més, què vol dir tot això, que ara ja no ens importa si els diaris ens diuen la veritat?
Jo crec que aquí rau una mica la cosa, no? O sigui, d'una banda, sobre això de les notícies falses, les fake news, més que parlar de notícies falses, en parlar de desinformació, totes aquestes manifestacions, diguéssim, esbiaixades o defectuoses de la informació, moltes de les quals doncs, corren per la xarxa, doncs, que això hagi passat i que hagi sigut públic ha creat un cert escàndol social. A molta gent li preocupen les fake news. Igual no saben ben bé què són, però li preocupen. Per tant, jo crec que sí que ens interessa la veritat, en principi. El que passa és que després, potser inconscientment, no som capaços d'arribar a la veritat, i dit així doncs, pot ser una cosa mica filosòfica, però és veritat, vull dir que el nostre consum de notícies no deixa de ser, diguéssim, doncs, com un entortolligat, diguéssim, de raó, d'intel·ligència, d'emocions, de preconceptes, de recursos cognitius, és a dir, no som capaços d'absorbir el tsunami d'informació que ens arriba per totes bandes. Per tant, doncs, fem el que podem. Jo crec que sí que volem la veritat, fem el que podem, però jo aquí posaria dues remarques. No? Una és un efecte, si a vegades se sent parlar, no?, hi ha teories de la opinió pública que tenen un cert ressò, també als mitjans i així, jo crec que la més clàssica és l'espiral del silenci. Doncs hi ha una altra teoria, de la qual jo crec que no es parla gaire, que és l'efecte de la tercera persona, que consisteix en una cosa molt senzilla, que és en atribuir un gran efecte manipulador dels mitjans en les persones que sustenten la posició contrària a la meva. I, en canvi, en pensar que a mi els mitjans no manipulen. I això em porta a la següent remarca. No? La primera és aquest efecte de tercera persona, ojo. La següent remarca és, o sigui, ser crític, fer un consum crític dels mitjans, implica, sobretot, ser autocrític i qüestionar-se una mica un mateix. I això passa per una cosa tan senzilla com per no estar gaire segur de les coses que un pensa saber. De posar les coses sempre una mica entre cometes, de posar les coses una mica sempre com un saber doncs, temporal, una mica provisional. Jo, de moment, penso això o pel que sabem fins ara, sembla que la cosa va per aquí.
A nivell local, tot això de les fake news era el que abans en teníem com els rumors del poble, el que podia explicar una veïna i encara no estava contrastat?
Jo crec que és una cosa una mica més sofisticada. O sigui, les fake news pròpiament, no són notícies, per començar, no? Sinó que són peces de contingut que semblen notícies. I per què semblen notícies? Doncs perquè tenen un format de notícia. I tenen un titular, tenen una entradeta, potser, l'assigna algú en el lloc on un identifica que és l'autor d'un text periodístic, tenen una imatge amb un caption, no?, amb un peu de pàgina, peu de pàgina no, un peu de foto, i que ho explica. Llavors, el format, un pensa que això és una notícia. I no és una notícia. O sigui, el cas més clar va ser durant la campanya, crec, de les presidencials nord-americanes del 2016, uns adolescents, uns joves de Macedònia, van crear com una granja de webs, no? Una web doncs, lligades unes amb les altres, que tenien aquest look de mitjà, però que no eren res, diguéssim. No, darrere no hi havia cap rutina periodística, ni tan sols periodistes, ni res, i ells s'inventaven coses amb gran èxit, o sigui, que es viralitzaven molt, no? Llavors, jo crec que entre la desinformació i les fake news i altres manifestacions de la desinformació i els rumors, el punt on s'assemblen més és que són informacions, diguéssim, no contestades i que corren ràpid. Per tant, doncs, d'alguna forma podem dir que sí, potser sí, sí tenen algo de rumor, potser sí. O almenys el mecanisme que les vehicula, que fa que funcioni això, que es transmeti, és similar.
Pel que he vist, molta part dels teus exemples estan centrats en el Brexit, precisament, i en l'ascensió de Trump, no?, com a president dels Estats Units. Pots veure també exemples de com s'ha manipulat la veritat, per dir-ho així, a l'estat espanyol i català?
Les dinàmiques que veiem al Brexit i que fa servir Trump, d'alguna forma estan presents a molts altres països. Abans que sortís Trump, diguéssim, ja hi havia... O sigui, el fenomen del populisme estava molt assentat. I, a més, el populisme, em sembla, no?, que no és tant com una etiqueta que poses i treus, sinó que és com un continu. Llavors, hi ha líders que potser no podem dir que siguin líders populistes, perquè igual els falta algun tret característic important, potser, no? Però la deriva populista és bastant present a tot arreu, no? Sí, jo recordava, no?, l'altre dia un assaig de Hannah Arendt, on ella explicava que la política havia passat a ser com una subcategoria, una subdisciplina de les relacions públiques, i no al revés, diguéssim, no? Això és el 70, no? O sigui, per tant, la deriva aquesta ja fa temps que dura, no? I jo crec que aquí ens passa igual, o sigui, tothom s'embolcalla en grans conceptes. Tothom diu que és una mica el salvador de la pàtria, no sé, a Catalunya també, eh? A Catalunya... El fet de parlar en nom de Catalunya o de poble català, això ho hem vist, no? També gent, no?, que s'embolcalla una mica amb el concepte de la democràcia, amb el concepte de llibertat d'expressió, no sé, o sigui, i a més això tampoc ve exactament d'ara, no? O sigui, que el fet de parlar de la veritable democràcia, no?, el fet de parlar, no sé, d'aquest concepte una mica essencialista, potser. I en qualsevol cas, en nacionalisme, diguéssim, sigui anglès, sigui nord-americà, sigui espanyol, sigui català, sigui francès, és un recurs com clàssic per tapar les vergonyes de qualsevol, la veritat. Vull dir que estem una mica en aquesta dinàmica, i potser des de fa segles, potser, no? No, tot i que l'esfera pública hagi canviat, l'argument aquest és clàssic i funciona. El seu es fa servir.
De cara a passar a les eleccions del 14F, si es mantenen, i si no del maig o quan sigui, ens recomanes que estiguem especialment atents a alguna cosa? Com ens la poden colar?
Sí, normalment, a mi em sembla molt interessant la desinformació, perquè per extrapolar-la més enllà del que és pròpiament desinformació, diguéssim, no? O sigui que normalment la gent està molt interessada com en desactivar peces de contingut concretes, no? I això com se sap, no? I aquesta imatge... És de la manifestació o no és de la manifestació? No, no dic que això no tingui importància, crec que la té. Per mi, o sigui, el que em sembla més greu és una qüestió una mica... O sigui, el que em sembla més manipulador és una manipulació de base, que és la que s'articula confonent dues coses. No? Confonent les coses de la política amb la política de les coses. Llavors, les coses de la política són els problemes que tenen els polítics, bàsicament. Doncs que amb el partit tenen problemes per buscar un candidat, que entre partits no es posen d'acord per passar una llei o per pactar un govern, per pactar uns pressupostos, no? O sigui, aquests no són els nostres problemes com a ciutadans, són els seus problemes, com a classe política, o sigui, que els solucionin, si de cas. I després està la política de les coses, que és el que ens afecta als altres, la cosa pública i com se gestiona i quins són els reptes que tenim davant, no? Llavors, per mi una mica la pandèmia crec que posa una mica en crisi tot això. És a dir, el que veiem és que els polítics són molt bons per les coses de la política, però no per la política de les coses. Jo no ho hauria fet millor, això va aquí per endavant, el resultat de la pandèmia és una crisi majúscula, però també hi ha hagut gent que l'ha gestionat millor i que l'ha gestionat pitjor. I el que veus és que si una persona, diguéssim, tot el seu capital intel·lectual, tot el seu background i totes les seves habilitats estan orientades a guanyar eleccions, a les coses de la política, a que el partit no et matxaqui, a tu sobreviure, doncs potser no tens tant de temps o tanta capacitat o tant del que sigui per dedicar-te a la política de la vida real. Llavors, quan ve una crisi com aquesta, o sigui, hi ha crisis que són crisis polítiques I estem molt acostumats a aquestes crisis polítiques. Però ara ve una crisi que no és política, una crisi que és sanitària. Doncs clar, aquí veiem que igual no tenim gent com prou qualificada. On estan els estadistes?
I, Miquel, per acabar, tu creus que té solució aquest estat de desinformació en el que vivim ara mateix?
No crec que tingui solució, però crec que hi ha solucions que poden millorar l'estat de les coses. O sigui, al principi del segle XX, un periodista i després intel·lectual i una de les persones que ha fet com teoria important sobre l'opinió pública en aquell moment, no? Que era Walter Lippmann, ja deia que els periodistes, els diaris, no? Els periodistes els demanen una cosa molt, molt, molt difícil, que és que vagin creant l'opinió pública, no? I això és una cosa doncs, molt difícil i, per tant, igual ens hem posat com un estàndard massa elevat, no? Llavors, clar, si tu dius, bueno, els diaris o el que sigui, no? La institució que sigui, el que ha de fer o el que hem de buscar és un sistema per conèixer la veritat social, clar, és que això no funciona, senzillament, no? Per tant, jo crec que una primera cosa és detectar el problema. O sigui, gràcies a la narrativa que està de possibilitat, que deixa a l'ombra altres coses i que en ella mateixa és una mica doncs desinformativa, al meu parer, ha posat al centre la qüestió de la desinformació online, la importància que té doncs, estar ben informat. No? Però si això es tradueix, diguéssim, en una motivació social i també, diguéssim, entren com altres elements, com classes, no? A les escoles, en aquest sentit, no? De media literacy, o sigui, es propaguen cada cop més iniciatives per contrarrestar la desinformació, tipus maldito bulo, tipus neutral, no? Bueno, tot això no és que siguin parxes, sinó són moviments en la bona direcció i potser sí que d'aquí, diguéssim, una generació hi ha almenys una part important de la població doncs, molt més immunitzada davant aquests perills. Potser sí, doncs hem d'esperar que sí i tant de bo entre uns i altres, doncs ho aconseguim.
Esperem-ho, Miquel. De moment ens deixes molt sobre el que pensar, això segur. Moltes gràcies.
Igualment.
Fins una altra.
Fins la propera. Gràcies per tot.